Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Joan Mercader, cap vespre. El pinsà cerca el niu i ha besat amorós la parella entre els arbres, refilant un vers curt quan el dia s'acaba. I jo cerco el record d'unes hores cremades. Entre besos humits se m'esborra la plana. La tardor dels meus ulls torna groga a la tarda.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 4 de la tarda, L'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 4 de la tarda, L'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Programa patrocinat per Team 2000.
Llavors et poso un quilo de pomes?
Sí, mig quilo per menjar i mig per llançar.
Cada any malbaratem el 45% de la fruita que produïm. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Ràdio Estel.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions, segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món. El passat, la identitat, la bellesa, el joc, el... Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui... El futur.
Bé, una passió més amb Rafael Argullol. Avui la passió pel futur. I com fem cada programa, faig una breu introducció amb ànim de contextualitzar una mica millor el tema que avui tractarem. La passió per al futur ens fa visionaris, utòpics, en certa mesura, ens fa optimistes, encara que l'utopia esdevingui en distòpia. Optimistes de pensar que hi ha futur més enllà del present. Ara bé, de la mà de la ciència-ficció podem observar com el futur intuït és un lloc de conquestes, de nous esclavatges, de ruïna científica i moral. És el futur d'Orwell, a 1984, o el de Philip Dick, a Minority Report o Blade Runner, o el futur present del Julian Verne en el seu viatge a la Lluna, o del mateix viatge a la Lluna del cineasta Lumière. Mentre el món literari el futur és un lloc per mirar i criticar, el nostre present, el món de la ciència, sempre el veu com un nou principi de noves possibilitats, el futur. El físic teòric Michio Kaku, en el seu llibre La física del futur, en fa una proposta de com serà aquest en el segle XXII, on la ment controlarà la matèria, on les nanotecnologies triomfaran, on viatjarem fins les estrelles i on l'humanitat esdevindrà una civilització planetària. Mentre el present i el passat és, en el futur som molts. És a dir, que mentre el present i el passat són essencialment singulars, el futur és plural, n'hi ha molts. Això explica l'inclinació a sentir eufòria per al futur global i por per al personal. Molts pensen que el passat sempre és millor, que els canvis no són bons, mentre que altres se'ls veuen futur en el futur. Passat, present i futur són realitats de temps. De la mateixa manera que hi ha passió pel passat, hi ha passió pel futur. La passió pel futur, inclús per la nostàlgia de futur. La passió pel futur ens porta a interrogar les cartes, les estrelles, a venerar els visionaris. Gran part de la cultura de dades va a la recerca d'advertir el que esdevindrà. Les enquestes polítiques, sociològiques, la meteorologia ens diu que estem sempre desitjant veure el futur, cada vegada amb més claretat. Ara bé, com diu Borges en el seu relat a l'immortal, els immortals, criatures al marge del món, mudes, sense alè, per caminar pel món, aquestes no els interessava el propi destí. És a dir, no creien en el futur. Tant és així que en el mateix relat, el protagonista, l'antiquari Joseph Cartafoliu, un immortal, va escoltar aquestes paraules. Existeix un riu on les aigües donen l'immortalitat. En alguna regió ja hi haurà un altre riu on les pugui esborrar, on pugui esborrar aquesta immortalitat. És a dir, perquè l'home tingui futur, no ha de tenir-lo, o ha de perdre, o ha de desaparèixer, o ha de morir, no? Rafael, això del futur és com una terra promesa que no sempre estem en disposició de...
A veure,
d'arribar.
Diguem, no? Això soc bastant radical respecte a una afirmació que pot semblar estranya. I és que el futur és una invenció relativament recent. És una invenció... intentaré concretar-ho més. Crec que és una invenció cristiana. O sigui, abans del cristianisme, sí que es plantejava el futur en el sentit de quin seria la direcció d'una batalla. I aleshores s'enviaven missatgers a... els oracles, per veure com aniria, en quin signe aniria la batalla, o si una ciutat tenia una peste, una epidèmia, com es podria resoldre. Però el que nosaltres anomenem futur, jo crec que era el futur immediat, el que ens passarà demà a tu, demà passat, els propers dies, el futur immediat. Però parlar del futur, pràcticament en majúscula, com a projecte de futur, com a món del futur, etc., jo crec que a la literatura antiga no surt per cap banda. Aleshores, aquí hi ha, penso jo, una aportació única i una de les més importants que fa el cristianisme, i segurament una de les que és la causa del seu èxit popular, que en un moment determinat comença a parlar del futur, que el futur del cristianisme és la segona tornada de Jesucrist, aquesta fi del món o fi del temps que es jutjarà i els bons aniran al cel i els dolents a l'infern, etc. I comença a parlar del futur, del nou món, de la nova humanitat, de la nova Jerusalem. La nova Jerusalem és el retorn de Jesucrist. I penso que després, a la cultura europea i a la cultura occidental, sobre la base d'aquesta nova Jerusalem, però secularitzada, a partir del Renaixement, es comencen a inventar utopies. Les utopies del Renaixement són el futur d'una nova humanitat, d'un nou home. Després venen les utopies il·lustrades, després venen les utopies romàntiques, les utopies modernes. Però el que nosaltres considerem el futur és una cosa, penso, molt recent. I fins i tot amb altres tradicions, per exemple, per la tradició metafísica de la Índia, el futur no té massa sentit, perquè si el temps és una gran roda en què es van repetint els cicles, aleshores parlar del futur amb aquesta solemnitat que nosaltres estem acostumats a parlar no té massa sentit. Per tant, encara que sembli paradoxal, el futur, que és una expressió habitual nostra, és una invenció molt recent. Amb molt prestigi a la nostra cultura, de manera que, anant a un pla més quotidià, els polítics, quan presenten els seus projectes polítics, es veuen obligats a parlar del futur. No el futur de demà o demà passat, sinó del futur en general. Però jo crec que, per exemple, entre els romans, entre els grecs, els polítics no parlaven del futur com un projecte d'una societat futura, sinó del que, com funcionaria la ciutat, com funcionaria la comunitat el dia següent, a la setmana següent, els mesos següents, com a màxim. No... I aquí va, aleshores, tota la gran producció literària, cinematogràfica, envoltant del futur, que és, primer, penso, de la tradició occidental, europea, i dos, una cosa perfectament datada a partir del Renaixement, pràcticament. Que, esclar, aleshores sí que podríem dir que la humanitat assumeix un nou gènere de condició humana, que és la condició humana del futur. Això arriba al paroxisme a finals del segle XIX, començaments del segle XX, amb allò que els historiadors anomenen l'edat de les revolucions. Què era la revolució? La revolució era dir: sacrifiqueu-vos ara per el futur. I aquest futur podia ser el futur cristià, el futur que Nietzsche diu de l'home nou, el futur de l'anarquia, el futur del comunisme, o sigui, que exigeix un sacrifici. Però jo penso, aquest és un tema molt interessant, penso que per un grec, o per un egipci, o per un romà, dir-li: tu t'has de sacrificar pel futur aquest amb majúscules i amb abstracte, no existia. Per ells sí existia l'autoritat del passat. Virgili, l'Eneida, busca l'Arcàdia com a origen dels romans, l'edat d'or entre els grecs a Siot, a la Bíblia, al Paradís, però això és el passat. Però l'invenció del futur és recent. I és tan forta que nosaltres l'utilitzem com un element quotidià, fins i tot en èpoques d'escepticisme, de pragmatisme i a vegades de pessimisme com la nostra. De sobte, sempre, quan hi ha una conversa pessimista envoltant una taula, sempre surt un que diu: però el que hem d'assegurar és el futur de les futures generacions. Això és nou, això és recent, això és un invent de pocs segles. De dos mil·lennis, màxim.
Amb aquesta línia, abans comentava que no és possible dibuixar aquest futur sense present i sense passat, és a dir, que hi ha aquesta estructura de lineal, no? com a mínim, des d'un punt de vista literari, això respondria així, no sé si a nivell de la ciència això podria tindre una altra visió. I per tant, quan parlem moltes vegades, i potser aquí ve la passió pel futur de la nostra societat, quan parlem del futur, en definitiva el que estem parlant és del nostre present, és a dir, el futur com a manera de portar a parlar del nostre present, anticipant coses o dibuixant coses que
parlem del futur, parlem del futur amb majúscules, aquesta invenció recent de la qual abans parlava, per contrastar l'imperfecció del nostre present amb la perfecció del futur. I repeteixo, crec que el primer que llença aquesta idea és el cristianisme, que ven la perfecció del futur en contrast a l'imperfecció del nostre present. I jo diria que a partir de la revolució renaixentista, però sobretot del segle XVIII, la ciència moderna, d'alguna manera, ocupa el lloc que havia ocupat el cristianisme. I la ciència moderna ens diu el futur. I el futur vol dir, davant de l'imperfecció nostra ara, hi haurà la perfecció del futur. I això ho podem desglosar en tots els camps. El que excita més a la gent i a les persones és el camp biològic mèdic, que li diu, bueno, tu ara vius una mitja de 80 anys, però al futur viuràs 160 anys. Es fa l'imperfecció actual respecte a la suposada perfecció dels 160 anys. Ara estem sota el fuet del càncer, però dit amb el futur no tindrem càncer. I així successivament, si nosaltres veiem tots els sectors de la ciència, tots estan dominats per això. Per tant, gairebé jo posaria tres gradacions. La gradació religiosa cristiana, que va ser la primera que va vendre una idea de futur, la ideològica, que va vendre una idea de futur a través de les utopies socials, el comunisme, el socialisme, l'anarquisme, etc. I, finalment, la del progrés a través de la ciència, que sempre és el mateix esquema. Sempre és el mateix esquema. I fins i tot això nosaltres ho trasladem al sentimentalisme individual, a les cançons romàntiques. Per què es parla del futur feliç? Perquè ho fan contrastar amb l'imperfecció del present infeliç. No? És aquest joc.
Quan comentava aquesta idea d'encaixar passat i present, passat i present, i que el futur és una manera d'explicar el present, això queda molt ben dibuixat amb aquesta figura molt representada de Janus, el déu romà que mira el passat i mira el futur per intentar esbrinar o veure també com actua en el present, no? En el sentit que aquesta doble visió acaba, diguéssim, sempre tocant en el nostre present. En aquest sentit, és indubtable que, quan tu deies això de la imperfecció del present, que queda molt ben dibuixada en l'àmbit del futur, ve a veure, o millor dit, té molt a veure amb aquesta idea de que el futur, de fet, amb la gran tradició, diguéssim, de la literatura del segle XIX, és una espècie de terra promesa i alhora lloc... és a dir, hi ha una certa eufòria pel futur, no?
No, clar, però això s'excita a partir del final de l'edat mitja, quan es trenca el vell món conegut, descobriment d'Amèrica, el descobriment d'altres continents, i aleshores es llença la idea d'utopia. I l'utopia o bé es construirà a Europa, una nova societat amb un nou home, una nova comunitat de béns, etc, etc, o bé es construirà en un altre lloc. Per exemple, a partir del segle XV, XVI, molts utopistes diuen, ja que no ho podem construir a Europa perquè és massa vell, anem a construir-ho a Amèrica.
O fins i tot a terres per descobrir.
Bueno,
el cas de Tomàs Mora.
Esclar, a Terres per descobrir, i aleshores, sí, sí, a partir del 19, i això és Jules Verne, és el gran mestre d'això, aquestes Terres per descobrir ja són també els altres planetes per descobrir. Llavors, Jules Verne és el que diu, construirem l'utopia a la Lluna o a Marte. El que passa és que a la nostra època, hi han dos factors que influeixen en fer trontollar això. El primer factor és que no hi ha terres per descobrir el planeta, el nostre planeta. Quan jo era petit, a mi em fascinaven molt els mapes, perquè m'agradava molt ja aleshores la idea de viatjar, i encara hi havia dos zones pintades en verd als mapes. Una era el centre d'Àfrica, no, una era a l'Amazònia, i l'altra era el centre d'Austràlia, que volia dir que eren encara zones verges. Hi ha un poema de Baudelaire, El viatge, que parla d'això al segle XIX, i, esclar, a mitjans del segle XIX encara hi havia moltes zones d'aquestes verges. En aquells moments, al planeta Terra no hi ha zones verges. Però, a diferència del que pensava Jules Verne, o que es pensava fins a mitjans del segle XX, els planetes i la colonització d'altres terres fora del nostre planeta és tan llunyana que ha fet que la multitud, que la gent, es n'és desinteressant per la carrera de l'espai. No, en aquests moments no hi ha excitació. A finals del segle XIX, a la Societat Geogràfica de Londres, es reunien milers i milers i milers de persones esperant les notícies que arribaven del centre d'Àfrica. En aquests moments, tu no pots esperar que en cap ciutat europea o americana hi hagi milers de persones esperant els resultats de l'últim satèl·lit que ha llançat, perquè s'ha perdut aquesta febre que va durar fins a la conquesta, o fins a arribar a la Lluna. Ara s'ha perdut. Amb la qual cosa, què crec que està passant? Que aquest el futur que els cristians van col·locar en un altre món, en un paradís, que els ideòlegs van col·locar amb la construcció d'una altra societat, el comunisme, l'anarquia, etc, que els científics utopistes i els literats utopistes van col·locar amb altres terres o amb altres planetes, actualment nosaltres l'estem col·locant a l'interior, fins i tot, de la nostra anatomia. I per això té tant prestigi la genètica, la medicina, la cirurgia estètica, etc, perquè, en certa manera, el que volem és reformar el futur dins de nosaltres mateixos, o un projecte de futur dintre de nosaltres mateixos. L'utopia, si es pot parlar així, s'ha traslladat a nosaltres mateixos.
Sí, però mirem una... Vaja, és una observació que faig jo, potser molt equivocada, perquè no tampoc l'he analitzat prou en profunditat, però la poso sobre la taula perquè la idea em sembla, com a mínim, estimulant per comentar-la, i és que quan intentes veure aquesta construcció del futur a través de la literatura, és veritat que hi ha les utopies, el cas de Tomàs Moro, que jo abans apuntava, és una de les famoses utopies, amb aquell món rural que hi vol construir a l'Atlàntida, amb aquella espècie de compartimentació de la societat, que ja ha perdut la relació amb l'edat mitjana. Però totes elles, tot el que jo he llegit sobre això, hi ha un punt en el que et notes que hi ha un pessimisme latent. És a dir, que ja és veritat que hi ha intents de superar el Walden, no? També una altra obra d'utopia, o, com dèiem abans, el mal son, diguéssim, d'Orwell. Tots acaben remetent a través de la literatura a un futur, diguéssim, no massa esperançador, fins i tot amb les millors de les utopies, no? I, en canvi, quan entres a veure aquest futur de la mà de la ciència, a través dels seus diferents apòstols o dels seus divulgadors, des de Hopkins passant per altres, hi ha una espècie de fervor, de fe, de compromís amb el futur, que no hi és en l'àmbit de la literatura. És a dir, no sé si és curiós, però en tot cas em permeto dir que és sorprenent com l'ànima poètica o artística mira el futur amb un cert escepticisme, tot i que té moltes ganes d'arribar-hi i de veure'l, i de mirar a través d'ell la societat, i en canvi en l'àmbit de la ciència hi ha quasi bé una eufòria infantil al voltant.
És que jo diria que la diferència és que el que t'has dit, l'ànima literària o artística, creu que la condició humana és sempre la mateixa. I en el fons, un pintor, un Rothko, o un pintor actual, creu que l'home és exactament el mateix que aquell que va pintar els toros o els serps a les pintures rupestres. En canvi, la ciència, que és també un invent recent, perquè la ciència no és el mateix parlar de la ciència al món antic, la ciència és una cosa dels últims 3 segles i forma part de manera íntima d'aquesta invenció del futur de la qual parlava jo al començament. Aleshores, la ciència sí que té aquesta fe amb el futur. Ara, dins de la ciència també s'ha de distingir la complexitat del científic que parla. Perquè, per exemple, hi ha científics com el mateix Einstein, hi ha Oppenheimer, inventor de la bomba atòmica, i altres, o Max Born, els quals escrivien un gènere molt interessant que ara ha desaparegut, que era la consciència de la ciència, i encara que tenien fe en el futur, veien les possibles ombres d'aquest futur depenent de les eleccions humanes.
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel. Espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
En canvi ara es prodiga molt el científic, que en realitat és un coneixedor d'un petit segment del que és la ciència, i aleshores aplica tota la fe, que quasi diríem la fe del carboner, amb aquest sector. Aleshores et trobes per posar un exemple paròdic, però que els nostres oients poden entendre. Jo vaig llegir, em sembla que era a la contraportada de La Vanguardia fa 2 o 3 anys, una cosa que em va sobtar molt. Era un metge nord-americà, d'origen xinès, però nord-americà, que parlava molt feliç de com seria el lavabo del futur. El lavabo del futur seria una cosa en què nosaltres aniríem, per exemple, a orinar, i en aquells moments se'ns faria una anàlisi d'orina. Ens miraríem al mirall i se'ns faria una ressonància magnètica. Esclar, ell això ho parlava com un avenç extraordinari. Esclar, jo ho vaig veure com una cosa terrorífica, que l'acte que podia ser més o menys innocent d'aixecar-se i anar a mitjanit al lavabo, t'estiguessin fent una anàlisi analítica de sang, una ressonància magnètica, etcètera, etcètera, un control... Que el control d'Orwell és zero al costat d'això. Mm. Però ell n'estava parlant com un gran avenç de la humanitat. Mm-hmm. O sigui que també, a vegades, quan el científic... jo tinc molts amics científics amb els que he discutit d'això. Quan el científic s'oblida d'allò que Einstein anomenava la consciència de la ciència, es pot deixar anar per una mena de fe cap a la ciència que s'assembla molt a la fe dogmàtica religiosa d'altres èpoques.
Bueno, parlant de religió, parlant de l'apocalipsis, no? Moltes de les construccions, diguéssim, del futur, per exemple, en el món del cinema s'ha convertit en un clàssic, és veure el futur de la humanitat sense futur. És a dir, de projectar el futur de la humanitat amb una espècie d'acabament, si es pot dir d'aquesta manera, si està ben dit, d'agotament de la pròpia energia de l'humanitat. És a dir, que es mira el futur sense més que construir-lo amb una espècie de desastre, d'un apocalipsis, no? Mm-hmm. De, per exemple, la carretera de McCarthy, una excel·lent novel·la que parla precisament, diguéssim, d'una destrucció del món, en el qual el ser humà té que vagar robant
però,
i té que...
Ja, però la idea d'apocalipsi i destrucció del món està a totes les cultures. De fet, el cristianisme també la té, el que passa és que l'identifica amb la possibilitat d'un nou paradís. però també la té, però també els grans mites precolombins incorporen l'idea de la fi del món. El gran mite nòrdic que Richard Wagner va captar pel capvespre dels déus, és això, és un concepte nòrdic que es diu Ragnarok, que és el final absolut de tot. A les mitologies antigues, a les èpiques antigues, sempre hi ha un moment en què s'acaba la humanitat o que els déus n'estan tan tips de la humanitat que l'acaben. De fet, quan els americans van tirar la bomba d'Hiroshima, Japó, que era una societat molt politeista i encara ho és, els camperols que els hi va caure allò a sobre, es creien que eren els déus. No els hi passava pel cap que havien estat els homes els que fessin una destrucció apocalíptica tan massiva, per tant, que els déus cansats de les faltes dels homes. Per tant, la idea de l'apocalipsi i d'un futur, que és el no futur, ha existit sempre a totes les cultures. El que no ha existit tant és la idea d'un futur utòpic perfecte, que és el que nosaltres anomenem les utopies des del Renaixement, que és, i que arriben a la seva màxima expressió amb un text extraordinari, literàriament extraordinari, per la seva capacitat de concisió, de síntesi i de vocació, que és el Manifest Comunista. O sigui, el Manifest Comunista, que ara la gent pot tenir la idea que vulgui des del punt de vista ideològic, però jo el posaria sempre en un curs de literatura, perquè en poquíssimes pàgines es fa tota una història de l'humanitat, tota una història del que és el passat i tota una història del que serà el futur. I es fa amb una gran perfecció i amb una frase, amb una primera frase, que enganxa per complet el lector, que és "Un fantasma recorre Europa", que és una magnífica primera frase literària. No?
Parlant de fantasmes, però d'un altre tipus... Sí. Bé, el futur també ha tingut molt a veure amb una cosa que en el segle XIX va tindre es va produir quasi bé com una febre per tota Europa, que és el que diríem els visionaris, els mèdiums, aquells que poden parlar amb els morts, que poden comunicar-se i poden llegir a través d'unes cartes al futur d'una altra persona, no? A través del tarot o d'altres tipus de disciplines, o a través dels daus, o a través d'una... o Orleans, a través d'una tassa de cafè al fons de la tassa de cafè. És a dir, que al costat, diguéssim, d'aquest futur, diguéssim, que ens marca la ciència, hi ha un futur de l'esperit, si vols, de l'esperit negre...
Però
si
aquest, aquest no és el futur de l'utopia.
No, aquest és el futur, diguéssim...
El futur de la religió, ni el de la ciència, ni el de les ideologies.
No, és un altre.
És el futur que ha interessat sempre a totes les cultures, perquè és el futur...
Què passa a tu?
Sí, què passa amb mi? Què ha passat amb el meu pare, que és mort? Puc comunicar-me amb el meu pare? Aleshores, això ha interessat a tothom. O sigui, més enllà de que algun dia puguem no estar interessats en el futur com utopia absoluta, el futur del que ha passat amb una amant, el que ha passat amb el teu pare, això interessa a tothom. El teu futur, fins i tot més enllà de la vida i de la mort, també interessa. I per això han existit els espectres.
No, ho deia també lligat a que va haver-hi un moment que això era una moda, és a dir, que s'havia convertit amb qui no parlava amb els seus morts, semblava que era com dels balnearis, no?
Però això és una moda que serà... És una moda que serà eterna. Jo tinc una mare ja molt gran, que està molt fràgil, però no està malalta, però està fràgil perquè és molt gran, i en alguns moments, com tota la gent, tota la gent anciana o molt anciana, trenca les fronteres entre els vius i els morts, i algun dia et pot dir que l'ha visitat la seva mare. Aquesta visita de la seva mare és falsa? No. Aquesta visita igual s'ha produït a través del record, a través del somni, però no necessàriament és falsa. Nosaltres també tenim una idea molt rígida del que és la frontera entre la vida i la mort. Els morts ens poden visitar. Sí, no ens calen mèdiums. Ens visiten a través dels somnis, a través dels records. I si nosaltres eliminem la idea restrictiva de que la realitat és únicament les coordenades de l'estat de vigília, nosaltres tenim una connexió riquíssima, com els somnis. Els somnis ens ho demostren. Mm-hmm. Els somnis, jo somio molt, no sé si per bé o per mal, somio molt, i amb els somnis ni hi ha les coordenades euclidianes, ni hi ha cap respecte per les lleis morals habituals. Els somnis són anàrtics, caòtics, i fan el que volen amb nosaltres. I de sobte et posen un company de col·legi que no has vist en 30 anys al costat, i tens una conversa normal, i els morts i els vius, a través dels somnis, es comuniquen. I jo crec que aquesta és la gran idea que, per exemple, a Grècia o a Shakespeare, dels fantasmes, dels espectres, que són comunicacions. No calen mèdiums. Una altra cosa és que puguin haver-hi mèdiums que...
Sí, però ho deia també com una manera que...
Que tingui que la societat... l'ofici de connectar. Ah,
exactament. No, jo parlo, diguéssim, d'una cultura europea lligada precisament a connectar a mediar entre els morts i els vius, sobretot dels vius amb els morts, per saber com s'orientarà el teu futur, no? I, òbviament, sempre, i és veritat, qui no ha tingut la temptació o ha fet que li han tirat les cartes, no? El tarot, no?
Actualment pues, més de moda que mai. Jo miro poc la televisió, van fer aquell canvi del TDT i jo no vaig canviar res, i em van quedar 15 els 15 primers canals, tots eren de mèdiums. Bruixos, mèdiums, bruixes...
Sí, gent trucant per saber el seu futur, immediat.
I, a més, que realment no semblaven d'una categoria semblant a la pitonissa de Delfos, sinó bastant inferiors, i estaven ocupant totes les televisions.
Sí, sí, el que és interessant, el que intentava jo posar sobre la taula és, amb la comparació, o posant-ho en comparació amb el món científic, és que el ser humà va molt de la mà, diguéssim, d'una ciència empírica cap al futur i de les coordenades de l'esperit o del somni o de la voluntat, diguéssim, d'anar-te més endavant en el futur, de la mà, diguéssim, d'una cosa totalment ascientífica, no? Tot i que és veritat que pugui tindre elements de constatació de que sí, que els fantasmes existeixen amb la mesura que existim nosaltres, no?
Però el món científic sempre haurà de tenir en compte el que podríem dir la pararealitat. Perquè, per exemple, ara l'astrofísic més sofisticat que et puguis trobar, si vas a aprendre un cafè amb ell, et dirà que no sabem en absolut si vivim en un univers, si vivim en un multiunivers, com és aquest multiunivers, sí. Si és un univers com les nines russes, un posat dins de l'altre, si els somnis podrien ser portes cap a aquest multiunivers, etc, etc. És a dir, la pròpia ciència, quan és creativa, jo crec que posa els interrogants visionari-poètics com a excitants de la seva pròpia carrera. Mm-hmm. O sigui, que la ciència necessita de la poesia i necessita de la visió. La ciència molt creativa. Mm-hmm. Ara, el científic, que és un muermo, que l'únic que vol és experimentar la petita cosa dels ous del calamar, que és molt interessant, però bueno, és molt sectorial, aquest segurament et dirà, tot ha de ser experimentat. Però l'autèntic científic amb una capacitat creativa és també un visionari. I tu, abans has citat el nom de Hawkins és un tio molt visionari.
No hi ha dubte, no? I molt creatiu, com molt bé has explicat. Jo abans mencionava un relat, un petit relat de l'obra de l'Alef de Borges, l'Immortal, i de la seva lectura hi ha una idea que de fet l'he volgut subratllar a la presentació, que la trobo interessant, tot i que no s'explica de la manera que ho faré jo ara, sinó que crec que en el text hi és, i jo l'explicaré d'aquesta forma, i és que perquè el ser humà tingui futur, entre cometes, no ha de tindre'l, és a dir, ha de morir. Si l'home fos immortal, aquesta lògica que nosaltres hem construït, no?, del futur es perderia.
Em permets que completi a Borges? Perquè el ser humà tingui futur, ha de morir i ha de continuar concebint la idea de la vida immortal. Mm-hmm. Sí, ha de viure amb la tensió entre saber que ha de morir i, d'alguna manera, el desig de l'immortalitat. Aquesta és la tensió que fa, d'alguna manera, crear la cultura, crear l'art, perquè si únicament sabéssim que hem de morir, cauríem en una mena de nihilisme absolut i d'apatia absoluta. Únicament la tensió perfeccionista d'aspirar també a una vida immortal, encara que la vida immortal sigui doncs, a través de l'amistat, a través de l'amor, a través de l'art, etc etc, únicament això ens fa éssers humans. Perquè si exclusivament estiguéssim destinats a la mort i no tinguéssim cap escletxa en contradicció amb aquest fet, estaríem destinats a l'abisme, a l'autodestrucció, a una mena de foscor permanent. Però, evidentment, el ser humà és aquell que té consciència de que ha de morir. Les dues coses.
Sí, perquè, a més, en aquest relat apareix un fenomen molt interessant, i és en la mesura que l'home sap que és immortal, en el relat de Borges, deixa quasi bé de parlar, deixa de fer les coses, deixa quasi bé de viure, es converteix en una espècie d'objecte, en una cosa una mica pètria, immòbil, no? En el sentit que perd...
Jo he fet un relat recent sobre un tema que és molt delicat, perquè nosaltres estem en una tradició cristiana, que és traslladar això que dius tu a Crist.
Sí, sí.
És a dir, el meu relat, la passió de Déu que va voler ser l'home, sí, és sí, això. Sí. És l'eternitat és avorrida. O sigui, l'eternitat és una aspiració nostra perquè som fills de l'instant. Però si fóssim eterns, desitjaríem l'instant com a bojos. Per tant, l'eternitat és avorrida, sense els instants.
Aspecte interessant sobre el futur, que és que quan sabem, o millor dit, o ens diuen que aquest serà el nostre futur, el ser humà, amb aquesta consciència de la llibertat, de poder decidir per ell mateix, no fa cas a aquesta predicció del que passarà en el futur. És el cas de Macbeth, en Shakespeare, o és el cas també de Juli César amb Shakespeare, vull dir, perquè són dues obres on apareixen, en el cas, diguéssim, de Macbeth, a l'inici les bruixes anuncien el que li passarà a Macbeth, i en el cas, diguéssim, de Juli César, també de Shakespeare, és la dona de César qui, abans de sortir cap al Senat, l'avisa que alguna cosa estranya passarà, perquè ha tingut un somni d'unes aus que, si no recordo malament, sí, sí, han fet una ombra sobre César, no? Sabent inclús què et depararà el futur, perquè César sabia, bueno, probablement, que els somnis de la seva dona podien salvar-lo, i que Macbeth, amb les bruixes, li estaven, d'alguna manera, dibuixant un camí tràgic per ell i la seva família, en canvi desobeeixen, sí, entre cometes, la informació que els hi donen la dona i les bruixes, i caminen cap a la seva destrucció.
Bé, nosaltres també sabem quin és el nostre futur. El nostre futur és la mort, és la destrucció, i malgrat tot vivim. Aleshores, jo crec que això ha sigut una constant de l'home desafiar el seu propi destí. Sense aquest desafiament, l'home probablement no hauria construir res. Et poso un exemple que és un exemple molt xocant i que t'han d'informar per saber-ho. Al segle XVI-XVII, el 90% dels vaixells que anaven a Amèrica s'enfonsaven. S'enfonsaven. I malgrat tot, la gent hi anava. Per tant, sabien que tenien el 90% de possibilitats de morir, i afrontaven aquest futur i aquest destí. Aleshores...
Aquesta dada estadística la tenien, aleshores? Els...
La tenien. Sabien,
sí. La sabien.
Sabien, no sé si en termes de percentatge, com fem ara les estadístiques, però devien dir... Un de cada quatre barcos sobreviu i els altres tres...
Desapareixen.
Ho sabien, i malgrat tot ho afrontaven. Jo crec que l'home està cansat d'afrontar proves amb les quals té una minoria de possibilitats de triomfar. I malgrat tot pues, ho desafia.
Bé, acabem aquesta passió pel futur amb una última pregunta. Si és que es pot respondre ràpidament o en poc temps, i és, quina utopia tu creus, Rafael? És a dir, si agaféssim el fil, diguéssim, d'aquest univers, d'aquesta línia de cronològica de les utopies que han anat configurant l'estètica, fins i tot diríem la moral, els somnis, la política, quina utopia, en quina utopia estem ara instal·lats? Ara estem... encara que no estigui formulada per un gran autor o per una gran escola.
Col·lectivament no estem instal·lats en cap utopia. Actualment és una edat molt antiutòpica des del punt de vista col·lectiu. Jo crec que individualment s'està instal·lat amb la utopia de la felicitat lligada a mites del cos. Mites fins i tot de l'immortalitat, de la perfecció, sí. De mites del cos, mites de l'individu. Uh-huh. Però col·lectivament jo diria que des del Renaixement fins ara és de les edats, de les èpoques on menys hi ha un esperit utòpic col·lectiu.
Uh-huh. I tu creus que això és una cosa que ens debilita o és una cosa que...
La prova del que dic és que les forces polítiques que actuen a Europa a l'actualitat, fins i tot aquelles desconegudes, no ofereixen utopies. Procuren oferir coses que la gent no acabi d'entendre, però utopies no. Jo crec que és una època molt antiutòpica i basada en el perfeccionisme individual.
Mm-hmm. Pues molt bé, moltes gràcies, Rafael.
Gràcies a tu.
Fins la propera.
Fins la propera.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol. A Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6.
Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Tu ets el meu fill, el meu estimat. En tu m'he complegut.
Lluc 3:22.
Petit concert de nit. Un fragment del tercer acte de l'òpera Carmen, de Bizet.
Thank you.
Scherzano sul tuo volto, aria de l'òpera Rinaldo de Händel, per Cecilia Bartoli. Canzonetta Solaria, duo de l'òpera Les noces de Figaro, de Mozart, per Felicity Lott i Gianna Rolandi, sopranos. petit concert de nit.